Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Ampli desplegament policial per la sentència del procés. 1.300 policies i guàrdies civils reforçaran la seguretat durant aquests dies en previsió de qualsevol possible escenari de resposta social. Montse Manent.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha reconegut aquest dimarts que es tracta d'uns dies complexos, però ha assegurat que els Mossos estan preparats per fer-hi front.
Tots som conscients de la complexitat de l'etapa que vivim i tots sabem que en els propers dies aquesta complexitat podria incrementar-se encara més. Una etapa, aquesta, en la que la seva demostrada professionalitat haurà d'estar preparada per resoldre qualsevol escenari que es pugui plantejar.
La Fiscalia ha demanat al Tribunal Suprem que convoqui la vista de revisió de presó provisional per Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Dimecres vinent es compleixen 2 anys del seu empresonament.
El Suprem podria fer pública la sentència abans del dia 15 o bé decidir sobre la llibertat de Cuixart i Sánchez. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha retret al Tribunal Suprem que encara no hagi fet pública la seva decisió.
Crec que és important recordar l'article 103 de la Llei d'Enjuiciamiento Criminal, que estableix literalment que les sentències se dictaran i firmaran dentro de los 3 días siguientes al que se hubiese terminado el juicio. Que és escandalós que 4 mesos després el Suprem encara no hagi dictat sentència com tenia l'obligació de fer.
Els treballadors de General Cable del grup Pirsmian faran demà dimecres vaga en protesta pel tancament de la planta de Manlleu.
Aturaran l'activitat per anar a fer sentir la seva veu davant del Parlament.
Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
Treballadors i les treballadores de General Cable afectats pel tancament de la planta de Manlleu per part de la direcció del grup Prismian preparen una vaga i una nova concentració aquest dimecres 9 d'octubre. Es tracta d'una nova jornada de mobilització per part dels afectats del tancament de la planta. Aquesta vaga no només la faran els treballadors i les treballadores de Manlleu, sinó que s'uneixen també els de la planta de General Cable de Montcada i Reixac, també afectats per l'ERO proposat pel grup Prismian.
Reunits a Madrid el Ministeri de Transició Ecològica i els governs català, aranès i aragonès per valorar la introducció de l'os al Pirineu.
La reunió es produeix amb el rerefons de les protestes dels ramaders que acusen la Generalitat de no haver complert la promesa de retirar l'os del Pirineu. En declaracions a la xarxa, el president de l'Associació de Ramaders del Pallars Jussà, Xavier Rivera, ha expressat la preocupació del sector.
Ja des de molt temps que estem molt enfadats, decepcionats i preocupats pel tema de la reintroducció de l'os aquí al Pirineu.
I en cultura, l'Ajuntament de Tarragona preveu reobrir l'arena de l'amfiteatre abans de finals d'any.
En canvi, la graderia romandrà tancada més temps. La voluntat del govern tarragoní és que el monument històric pugui estar plenament operatiu pel Festival de Recreació Històrica Tarracó Viva al maig.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
La Conselleria de Patrimoni anuncia que a principis d'any s'obrirà l'amfiteatre i també la plaça dels Sedassos. Així ho ha anunciat el responsable de Patrimoni, Herman Pinedo, durant una roda de premsa on ha destacat que la falta d'inversió dels anteriors governs ha provocat la crisi patrimonial. Pinedo ha assenyalat que l'obertura de l'amfiteatre serà progressiva, on probablement serà l'arena la primera per en obrir-se al públic a finals d'any.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació meteorològica és estable amb predomini del cel serè o poc ennuvolat per algun núvol d'evolució diurna a punts del Pirineu i de la serralada prelitoral. La temperatura és un parell de graus més alta i voltarà entre 25 i 30 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i entre 23 i 28 graus a la resta del territori. A destacar avui el vent, que el sector central del litoral bufarà amb alguns gots forts de component sud i oest. Pel que fa a demà, hi haurà alguns canvis. La nuvolositat augmentarà i serà més abundant, sobretot al Pirineu i a la meitat est, on s'espera precipitació localment moderada. Fins i tot podrà afectar de manera més dispersa a punts del Vallès i de l'àrea de Barcelona. Per altra banda, a Ponent i a les Terres de l'Ebre es mantindrà el cel serè o poc ennuvolat. Per la seva banda, la temperatura baixarà moderadament al Pirineu i a la meitat est, mentre que la resta serà semblant. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de començar parlant de dos accidents a la... el litoral, que estan provocant lentitud en tota, en el tram, sobretot en sentit Trinitat. En el cas del sentit Llobregat també hi ha problemes, per tant, ronda del litoral amb molta lentitud, com també és habitual en el tram de la ronda de dalt fins a Trinitat. És a dir, que la situació complexa a les dues rondes. Si anem als accessos nord, la situació és complicada a la P7 a Badia cap a Tarragona i al seu lateral, la P7, a la B30, a Barberà, cap a la C58. A la C58 problemes a Montcada en ambdós sentits i a Terrassa en sentit Manresa, en el cas de la C-17, a Lliçà d'Amunt cap a Barcelona. Pel que fa als accessos sud, menciona en aquests moments lentitud a la B-24 de Vallirana cap a Tarragona i a la B-23 de sortida del Papiol cap a l'enllaç amb la T-7, uns 4 quilòmetres. Per tant, situació complicada amb els trams habituals i us demanem, això sí, molta cautela. Bona tarda.
Hola, sóc en Pep Plaza. I us he de confessar que el que més m'agrada després de fer imitacions és cuinar.
I el secret de la bona cuina és aconseguir sempre els millors productes.
Por eso, cuando compro en Condis me siento siempre como un gran cocinero.
Vine ara a l'aniversari Condis i aconsegueix el teu xec regal de 25 euros.
Pensa en Condis i l'encertaràs.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ampli desplegament policial per la sentència del procés. 1.300 policies i guàrdies civils reforçaran la seguretat durant aquests dies en previsió de qualsevol possible escenari de resposta social.
Avui mateix hi ha hagut una reunió de coordinació entre els tres cossos policials, Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil, a la comissaria central dels Mossos d'Esquadra a Barcelona. Sobre la taula, tots els escenaris possibles de resposta ciutadana a la sentència del procés, que es coneixerà a finals de setmana o principis de l'altra. El conseller d'Interior ha reconegut aquest dimarts que es tracta d'uns dies complexos, però ha assegurat que els Mossos estan preparats per fer-hi front.
Tots som conscients de la complexitat de l'etapa que vivim i tots sabem que en els propers dies aquesta complexitat podria incrementar-se encara més. Una etapa, aquesta, en la que la seva demostrada professionalitat haurà d'estar preparada per resoldre qualsevol escenari que es pugui plantejar.
Pel que fa a la coordinació policial, es farà des de la cúpula de Mossos i no des de la Secretaria d'Estat. S'allimen les diferències entre els cossos policials i volen projectar una imatge d'unitat. El reforç dels cossos estatals, que es fa d'acord amb el cos autonòmic, consistirà en protegir edificis estatals i infraestructures clau. En cas d'incidents, però, podrien assumir altres funcions.
Doncs pel que fa a la sentència, avui la Fiscalia ha demanat al Tribunal Suprem que convoqui la vista de revisió de presó provisional per Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Dimecres vinent es compleixen 2 anys del seu empresonament.
Davant d'aquesta situació, el Suprem pot fer pública la sentència abans del dia 15 o bé decidir sobre la llibertat de Cuixart i Sánchez. Precisament, el govern català ha criticat aquest migdia aquest retard. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha retret al Tribunal Suprem que encara no hagi fet pública la seva decisió. Per la seva veu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol ha criticat durament la justícia espanyola.
Tenim la sensació que la justícia espanyola actua amb la mateixa prepotència, amb la mateixa insensibilitat que actuen les dictadures. Ara mateix no sabríem trobar les 7 diferències entre un estat democràtic i una dictadura. Si us plau, no ens facin tornar al 1975.
I tot això el mateix dia que el Tribunal Suprem rebutja deixar en suspens la sentència de l'1 d'octubre. L'alt tribunal rebutja la petició de Junqueras per esperar que la justícia europea es pronunciï sobre la seva immunitat.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Encara en clau judicial, els estudiants de la Universitat Autònoma acusats d'ultratge a la bandera han negat avui els fets davant del jutge. Se'ls acusa d'haver estripat una bandera espanyola de Societat Civil Catalana i haver increpat un grup de joves. El judici, que s'ha celebrat avui, ha quedat vist per sentència. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Avui s'ha celebrat el judici dels tres membres del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans al jutjat de Sabadell. Després de la sessió, que ha durat 4 hores, els tres acusats han denunciat que se senten perseguits per formar part del moviment estudiantil i per la seva ideologia antifeixista. Ho argumenta el Bernat, criticant que se'ls hagi preguntat per aquesta qüestió.
El procediment d'avui ha estat judici, doncs, normal, però hi ha hagut preguntes que ens han sorprès, com si érem independentistes, si formaven part del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. I bé, la nostra defensa s'ha fonamentat en que són uns actes que s'han inventat, que han agreujat uns fets que es van produir de forma totalment aleatòria a l'autònoma i que, per tant, ens considerem que ens mereixem l'absolució.
Els tres acusats també han negat haver participat en els fets i fins i tot han dit que no es trobaven a la plaça cívica quan va tenir lloc.
I a Badalona, aquest dimarts i per segon dia consecutiu, una secretaria judicial acompanyada d'agents de Mossos d'Esquadra ha entrat a les dependències municipals en compliment d'un ordre de la Fiscalia demanant informació sobre la presumpta instal·lació irregular l'any 2012 d'antenes de telefonia al darrere de la comissaria de la Guàrdia Urbana. Avui el sindicat d'aquest cos policial ha recordat als micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona que ja van denunciar el 2013 les altes radiacions d'aquestes antenes. Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García d'Albenis, bona tarda.
Bona tarda. Recordem que la Fiscalia Provincial de Barcelona ha denunciat per aquests fets el regidor del Partit Popular Miguel Jurado, l'exgerent d'Engestur Tomàs Vizcaíno, l'actual gerent de l'empresa municipal Cristian Carneado i l'excap de Servei Jurídic d'Urbanisme de l'Ajuntament de Badalona Josep Duran. Se'ls imputen càrrecs de malversació de fons públic, prevaricació urbanística i encobriment. Des del Sindicat de Funcionaris de Policia asseguren que mai van obtenir la informació demanada al regidor de Seguretat d'aleshores, Miguel Jurado, sobre la instal·lació d'aquestes antenes. El portaveu del sindicat, Raúl Pérez, ha explicat que mai van poder reunir-se amb Jurado, però que pels cercles de la Guàrdia Urbana, d'una manera extraoficial, es deia que la instal·lació de les antenes serviria per millorar les dependències policials.
Miguel Jurado nunca se quiso reunir con nosotros ni nos aportó ningún tipo de información. Extraoficialmente lo que se sabía era que estas antenas se colocaron para intentar mejorar la cobertura de esa zona.
Raúl Pérez assegura que des de 2013 alerten sobre les altes radiacions de les antenes de Vodafone i Telefònica.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Els treballadors de General Cable del grup Pirsmian faran demà dimecres vaga en protesta pel tancament de la planta de Manlleu. En faran els afectats, però també els de la seu que hi ha a Montcada i Reixac. Aturaran l'activitat per anar a fer sentir la seva veu davant del Parlament. Ràdio Manlleu, Raimon Romà.
Es tracta d'una nova jornada de mobilització per part dels afectats del tancament de la planta. Aquesta vaga no només la faran els treballadors i les treballadores de Manlleu, sinó que s'uneixen també els de la planta de General Cable de Montcada i Reixac, també afectats per l'ERO, proposat pel grup Prysmian. La vaga s'allargarà durant tot el dia i aturarà l'activitat de les dues plantes. A Manlleu està previst que a les 3 de la tarda surtin autobusos cap al Parlament de Catalunya a Barcelona, on a les 5 es concentraran els afectats de les dues plantes. Es preveu que la gran majoria dels treballadors, recordem que a Manlleu en són 334, es desplacin fins a la ciutat comtal per protestar contra el tancament de General Cable. Dissabte passat, un miler de persones es van manifestar pels carrers de Manlleu amb representants del Parlament de Catalunya i de l'Ajuntament de Manlleu, amb l'alcalde Àlex Garrido al capdavant de la marxa. Davant el consistori manlleuenc van llegir un manifest on van deixar clar que el tancament de General Cable a Manlleu no és ni molt menys per raons econòmiques i que això suposarà un impacte molt negatiu per la ciutat i, òbviament, es va destacar les dificultats dels treballadors acomiadats, gairebé la meitat, més grans de 40, per trobar una nova feina.
Doncs pendents de General Cable, el mateix dia que avui és el Dia del Treball Digne i des de la xarxa hem volgut radiografiar la precarietat laboral a Catalunya. Tarragona i Lleida són les demarcacions amb més percentatge de contractació temporal. Carina Bellbé.
Tarragona i Lleida són les demarcacions en què el pes de la temporalitat en la contractació és més elevat, ja que 9 de cada 10 contractes signats l'any passat van ser eventuals. Malgrat que l'any passat hi va haver un 5% menys d'atur i va créixer el nombre de contractes, també es va incrementar la temporalitat. És a dir, es contracta més, però els contractes duren menys. El creixement de la contractació, que no s'atura des que es va sortir de la crisi, va en paral·lel al creixement de la temporalitat, fins al punt que l'any passat gairebé 9 de cada 10 contractes que es van signar van ser eventuals i prop d'un 40% no van arribar a durar més d'un mes. La temporalitat, a més, s'acarnissa entre els joves, mentre que per sectors afecta més els serveis.
Continua la reunió a Madrid convocada pel Ministeri de Transició Ecològica en què participen els governs català, aranès i aragonès per valorar la introducció de l'ós al Pirineu.
La reunió es produeix amb el rerefons de les protestes dels ramaders del Pallars Jussà que acusen la Generalitat de no haver complert la promesa de retirar l'ós del Pirineu si causava massa estralls entre el bestiar de ramaderia. L'ós catxó n'ha fet diversos d'atacs i, tot i això, l'animal continua en llibertat. En declaracions a la xarxa, el president de l'Associació de Ramaders del Pallars Jussà, Xavier Rivera, lamenta que no s'hagin aprovat indemnitzacions per corregir els danys que el palíntrac ha fet entre els ramats.
Va venir, és a dir, quan veu un os i t'ataca un animal, pues, a perdre-ho. I assegurances. Se'ns va dir que al seu moment que el departament tindria un decret per minimitzar els danys dels atacs dels depredadors amb una assegurança pública. Jo no he vist mai indemnitzar cap animal a través d'aquesta assegurança que hagi estat danyada pels depredadors, però no són en aquest cas, i si els particulars doncs, hem de tindre una assegurança és el que pugui passar.
El sector ramader està molt desanimat per les pèrdues que tot plegat els pot ocasionar, sobretot si molts han d'acabar fent la transhumància a França. Els 6 atacs de l'os catxó al bestiar aquí el mes de setembre també han provocat el malestar del govern aranès.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Segona jornada de judici a l'Audiència Provincial de Lleida contra l'acusat de matar una funcionària del Departament d'Educació al febrer de 2017. Avui ha estat el torn de les declaracions del propi acusat i dels responsables policials que van dur a terme la investigació, que consideren que l'acusat menteix i es contradiu. UAU Lleida Ràdio, Carles Castelló.
L'acusat, Jordi L., un instal·lador de fibra òptica, en canvi, ha negat tenir cap relació amb la mort de la funcionària d'ensenyament de 61 anys trobada a casa seva al carrer Acadèmia el dia 17 de febrer de l'any 2017. Ha explicat en la seva declaració que aquell dia havia quedat amb la víctima per tal de configurar-li la instal·lació del wifi, però que ella no era a casa i que ell ni hi va entrar ni la va veure, tot i que, diu, va sentir un fort cop mentre esperava.
Lo que a mí me pareció cuando yo estaba allí en el rellano haciendo las comprobaciones o demás y tal, no sé si en el rellano o mientras estaba de esto, lo que a mí me pareció oír fue como un golpe fuerte y nada más, tampoco no le presté más atención porque a veces cuando estás en los rellanos la gente estaba pues, haciendo vida dentro de sus casas y a veces oye...
¿Este golpe dentro del domicilio de Amparo?
Segons els Mossos, però, la declaració de l'acusat es contradiu amb la dels veïns de l'immoble i amb el que es pot veure a les càmeres de seguretat de la zona. El cap territorial d'investigació del cos autonòmic ha comentat així algunes de les diferents proves que incriminen a l'acusat.
I encara en clau judicial, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya posa fre a que es pugui multar la mendicitat als carrers. Ho diu en una sentència en què concretament anul·la un article, en aquest sentit, de l'Ordenança Municipal de Civisme de l'Ajuntament de Reus.
La denúncia l'havia interposat el grup municipal de la CUP, que ja ha celebrat la decisió i emplaça el govern de l'alcalde Carles Pellicer a obrir un debat polític sobre l'ordenança. Fons municipals afirmen que acataran la sentència, si bé el consistori entén que la justícia no prohibeix els articles de declarats nuls, sinó que considera que cal major concreció en el seu redactat.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant al Ripollès, on les estacions d'esquí es preparen ja per una nova temporada de neu. És el cas de la Vall de Núria, on han començat els treballs de renovació del telecabina que connecta les instal·lacions de l'estació amb el refugi Pic de l'Àliga i que porta més de 30 anys en funcionament. Televisió del Ripollès, Laura Segú.
Aquest matí, un helicòpter de doble hèlix ha estat l'encarregat de transportar els volants que han de ser col·locats en el renovat telecabina de la Coma del Clot. Una operació espectacular i de gran envergadura tant pel que fa al mitjà com pel que fa al pes de cadascun dels mecanismes, de més de 6 tones cadascun. Recorregut de Fontalba a l'estació de Vall de Núria. Una operació que s'ha acabat completant en dos viatges en poc més d'una hora. La intenció és, si les condicions acompanyen, posar en funcionament el renovat telecabina un cop començada la nova temporada. Toni Casals, director de Vall de Núria.
El que ens trobem és que hi ha unes peces de molta dimensió, de molt pes, i en el qual aquestes peces només es poden portar amb un tipus d'helicòpter que a nivell comercial no n'hi ha, no existeix. De fet, ens diuen que és l'únic helicòpter que ho pot fer amb tot el que és a Europa. Va molt condicionat a lo que és a la planificació, que està molt ajustada i que a 2.000 metres d'alçada la climatologia pot fer que les coses s'allarguin. Però en principi s'està treballant per l'inici de la temporada d'hivern.
Una actuació que es tornarà a repetir la setmana que ve, en aquest cas per transportar les pilones.
I a Palamós, els veïns del municipi estan en peu de guerra contra la construcció de noves vivendes als terrenys on hi havia els antics hotel Bella Fosca i càmping La Fosca. Asseguren que, malgrat l'actuació urbanística pugui ser legal, no és legítima perquè té un impacte excessiu i lesiona la imatge i la bellesa natural d'aquest emblemàtic paratge. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
Una promotora vol construir 43 apartaments a la zona de La Fosca, a Palamós, on hi havia els antics hotel Bella Fosca i càmping La Fosca. Concretament, dos edificis amb una dotzena de parcel·les per fer-hi cases unifamiliars. El mes de maig passat, el ple de l'Ajuntament palamosí va donar llum verda a aquest projecte urbanístic. Els veïns ja van presentar al·legacions en el seu moment i ara critiquen sense embuts la proposta que fan els promotors d'aquest sector. Josep Maria Pons és un dels veïns crítics amb el projecte.
Avui en dia, com es fa alguna cosa, s'ha de mirar el que hi ha al voltant i s'ha de mirar que s'integri, i per tant aquests blocs són una patada al paisatge. Evidentment, això està fet sense solta ni volta, i potser sí que la realitat si es força ho admet, però és que avui en dia, amb la problemàtica ecològica que hi ha, no només hem de fer una activitat com si fossin uns pastorets, com si fos un pesebre, aquí fotem el caganer i anar a la Verge Maria.
Els veïns de La Fosca es queixen també que la gestió del projecte hauria d'haver estat més transparent.
En cultura, ja hi ha data de reobertura al públic de l'amfiteatre Romà de Tarragona. L'Ajuntament preveu reobrir l'arena de l'amfiteatre abans de final d'any.
En canvi, la graderia romandrà tancada més temps a causa dels problemes estructurals que presenta. La voluntat del govern tarragoní és que el monument històric pugui estar plenament operatiu al maig, coincidint amb el Festival de Recreació Històrica Tarracó Viva.
Així ho ha anunciat el responsable de Patrimoni de la ciutat, Hermán Pinedo, qui també ha criticat la falta d'inversió dels anteriors governs. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Pinedo ha assenyalat que l'obertura de l'amfiteatre serà progressiva, on probablement serà l'arena la primera per en obrir-se al públic a finals d'any. El conseller ha remarcat que es demanaran subvencions a nivell Generalitat i Ministeri de Cultura per cobrir la crisi que s'ha generat amb el monument romà. Per altra banda, l'obra de la plaça dels Sedassos, que es va iniciar en l'anterior mandat i on es reprodueix en una obra de fusta com eren les graderies del circ romà, també està prevista que sigui accessible a finals d'any.
L'objectiu no és solo resolver las urgencias que tenemos ahora, sino hacer un plan de actuación que sea a largo plazo para tener un anfiteatro digno en Tarragona. Eso quiere decir que invertiremos en musealización, en conservación, en asegurar las estructuras para que sean 100% seguras a la ciudadanía, y también estamos viendo a ver de qué manera afectan las vías del tren, el paso de las mercaderías por la vía del tren, a la estructura del anfiteatro, y para eso necesitamos estudios nuevos.
Per altra banda, Pinedo no ha pogut assegurar que el proper mes de maig es pugui realitzar el Festival Tarracó Viva a l'amfiteatre, ja que tot depèn ara de l'horari de reformes del monument.
I Begur, al Baix Empordà, es vestirà de gala durant 4 dies per viure la 5a edició del Festival Internacional de Cinema de Comèdia. S'inaugurarà divendres amb la premiere del darrer film de Woody Allen. El certamen inclourà un gruix important de projeccions de pel·lícules, a més de visites guiades, exposicions i ofertes gastronòmiques o comercials. Televisió Costa Brava, Xavier Martí, bona tarda.
Bona tarda. A partir d'aquest dijous, Begur esdevindrà de nou la capital catalana del cinema de comèdia. Del 10 al 13 d'octubre tindrà lloc la 5a edició del Festival Internacional de Cinema, amb prop d'una vintena de curtmetratges i llargmetratges d'arreu del món, a més d'estrenes en majúscules, com la del drama pel·lícula de Woody Allen A Rainy Day in New York, que inaugurarà divendres al vespre al festival. Clara Dato n'és la directora.
Bueno, presentem a Begur al mateix temps que el dia abans que es presenta el resto d'Espanya, o sigui que és una oportunitat única de visionar aquesta pel·lícula.
Una de les principals novetats d'aquesta 5a edició és la creació dels premis New Talent Real Seguros, que volen donar suport als joves actors i actrius i que en aquesta ocasió guardonaran les actrius Mireia Oriol i la begurenca Maria Morera. En clau local, destaca la presentació del documental Tramuntana, fet per un americà resident a Begur, que recull la història oral del municipi, veu dels veïns i veïnes més veterans.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, Europa torna a l'Olímpic de Badalona.
El Club Joventut Badalona s'enfrontarà demà a casa al Germani Brescia Leonessa en el partit que suposarà el retorn al Palau Olímpic a Europa. Els homes de Carles Duran buscaran la primera victòria la segona jornada de l'Eurocup. Els italians hi arriben després de superar l'Unix Kazan en el primer partit, mentre que la penya va perdre la pista del Nanterre. Escoltem el jove jugador de la penya, Joel Parra.
Tenim que pensar en l'Eurocup. Vam fer un bon partit contra el Burgos, però ara és competició europea.
primer partit aquí a casa. Volem que vingui l'afició i intentar guanyar. Per desgràcia hi ha lesions i per nosaltres, per als joves, ens està beneficiant. L'important d'això és que tenim que sortir i guanyar i ajudar l'equip. Jo vaig jugar l'altre dia 30 minuts. Pocs joves poden dir que jugant el primer partit de la jornada de l'Eurocup 30 minuts. Hem d'aprofitar els minuts i quan sortim intentar ajudar l'equip al màxim per poder guanyar.
El partit començarà a 8:45 del vespre.
I en futbol, Manolo González substitueix Juanma Pons a la banqueta del Badalona.
El club badaloní, cué a segona B, només ha sumat un punt en 7 jornades i la directiva ha decidit destituir Pons i recuperar Manolo González, que ja va entrenar el primer equip del 2014 al 2018. Demà dimecres, Manolo González dirigirà la primera sessió d'entrenament.
Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
González coneix perfectament la casa, ja que a més va dirigir 7 anys al juvenil i també va ser míster del primer equip 4 campanyes, de la 2014 a la 2018, on, amb pressupostos molt ajustats, va aconseguir molt bones classificacions. Hem pogut parlar amb el representant institucional del Club de Futbol Badalona, un mític, Antonio Rodríguez, més conegut com Rodri, de la deu de Juanma Pons i de la tornada de Manolo González.
És una persona que ha treballat horas y horas para el club, el proyecto no le ha salido, un proyecto que traían, un proyecto ilusionante, que el Badalona en un futuro subiera arriba, no ha podido ser, los resultados no lo han acompañado, yo pienso que ha habido pues, algunas cosas que no se han hecho bien, la junta directiva cree conveniente que Manolo sea el sustituto, otra persona de la casa, que ha estado unos años, bastantes años con nosotros, que unidos todos juntos podemos llegar a ver si el mercado de invierno, pues el Badalona se pueda reforzar, que la segunda vuelta sea un éxito para poder salvar
el
equipo.
El Badalona no farà cap roda de premsa oficial per presentar Manolo González, que això sí, demà mateix el tècnic gallec es farà càrrec ja de la plantilla en el primer entrenament de la setmana per preparar l'enfrontament de diumenge al camp de la Nucía.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Pere Sanz de l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Viu al parc, un matí d'activitats i jocs plens d'emocions, teatre, música i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 13 d'octubre vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu al parc del Montnegre i el Corredor. A partir de 11:45 del matí als entorns del Santuari del Corredor.
Viu al parc, t'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
A la 22a Fira Mediterrània de Manresa, l'Arrel parla del present.
Músiques del món, música folk, teatre, dansa, circ, arts de carrer, cultura popular, propostes per a públic familiar.
Pots triar entre més de 300 activitats durant 4 dies, del 10 al 13 d'octubre.
Més informació a firamediterrània.cat.
Si agafes el transport públic per anar a la ciutat, per què no l'agafes quan vas a la muntanya? Els caps de setmana i els festius, amb el bitllet integrat de transport públic, agafa el tren o el ferrocarril. I a les estacions d'enllaç, el bus parc et porta al Montseny o a Sant Llorenç del Munt i l'UBAC.
Informa't dels horaris i les parades a parcs.diva.cat/busbarc. Diputació de Barcelona.
La planta del dia. Amb Marta Dobreuil.
L'orenga, una bona planta per l'hivern. L'orenga és un petit arbust molt aromàtic, amb una part aèria que a l'hivern s'asseca. Creix bé en llocs frescos i una mica humit. Prefereix sol i ombra. Floreix a finals d'estiu i a principis de tardor. Les fulles tenen efectes estimulants, milloren la digestió i afavoreixen la producció d'orina. De fet, tots coneixem l'aplicació de les seves fulles fresques o seques com a condiment de multitud de plats, com amanides, llegums, carns o pastes. També se'n poden fer galetes, molt bones. Uns quants branquillons dins d'una ampolla d'oli o vinagre els transmeten la seva fragància. L'oli essencial de la fulla, que és de color groc, s'utilitza per afeccions respiratòries. És antisèptic i, per tant, també va bé per desinfectar lesions diverses. La infusió s'utilitza com a anticatarral, hipotensora, depurativa i per evitar càries. En aquest cas es pot beure o tan sols glopejar-la. hi ha nombroses preparacions compostes anticatarrals on hi intervé l'orenga. La infusió de les sumitats florides i fulles, presa o glopejada, va bé contra la faringitis, ja que és humidificant i relaxant, i per tant també alleuja la coïssor i el mal de gola que produeix la tos seca i pectoral. Això fa que l'orenga es pugui combinar amb la farigola en cas de rinitis i amb una camamilla en cas de grip. L'alta estima en què hom té l'orenga justifica la dita popular que diu «l'orenga tot mal trenca». I si voleu més informació sobre plantes i tallers, cliqueu a www.femarrels.cat.
La xarxa.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Ampli desplegament policial per la sentència del procés. 1.300 policies i guàrdies civils reforçaran la seguretat durant aquests dies en previsió de qualsevol possible escenari de resposta social. Montse Manent.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha reconegut aquest dimarts que es tracta d'uns dies complexos, però ha assegurat que els Mossos estan preparats per fer-hi front.
Tots som conscients de la complexitat de l'etapa que vivim i tots sabem que en els propers dies aquesta complexitat podria incrementar-se encara més. Una etapa, aquesta, en la que la seva demostrada professionalitat haurà d'estar preparada per resoldre qualsevol escenari que es pugui plantejar.
La Fiscalia demana al Tribunal Suprem que convoqui la vista de revisió de presó provisional per Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Dimecres vinent es compleixen 2 anys del seu empresonament.
El Suprem podria fer pública la sentència abans del dia 15 o bé decidir sobre la llibertat de Cuixart i Sánchez. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha retret al Tribunal Suprem que encara no hagi fet pública la seva decisió.
Crec que és important recordar l'article 103 de la Llei d'Enjuiciamiento Criminal, que estableix literalment que les sentències se dictaran i firmaran dentro de los 3 días siguientes al que se hubiese terminado el juicio. Que és escandalós que 4 mesos després el Suprem encara no hagi dictat sentència com tenia l'obligació de fer.
Els treballadors de General Cable del grup Pirsmian faran demà dimecres vaga en protesta pel tancament de la planta de Manlleu.
Aturaran l'activitat per anar a fer sentir la seva veu davant del Parlament.
Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
Treballadors i les treballadores de General Cable afectats pel tancament de la planta de Manlleu per part de la direcció del grup Prismian preparen una vaga i una nova concentració aquest dimecres 9 d'octubre. Es tracta d'una nova jornada de mobilització per part dels afectats del tancament de la planta. Aquesta vaga no només la faran els treballadors i les treballadores de Manlleu, sinó que s'uneixen també els de la planta de General Cable de Montcada i Reixac, també afectats per l'ERO proposat pel grup Prismian.
Reunits a Madrid el Ministeri de Transició Ecològica i els governs català, aranès i aragonès per valorar la introducció de l'ós al Pirineu.
La reunió es produeix amb el rerefons de les protestes dels ramaders que acusen la Generalitat de no haver complert la promesa de retirar l'ós del Pirineu. En declaracions a la xarxa, el president de l'Associació de Ramaders del Pallars Jussà, Xavier Rivera, ha expressat la preocupació del sector.
Ja des de molt temps que estem molt enfadats, decepcionats i preocupats pel tema de la reintroducció de l'ós aquí al Pirineu.
I en cultura, l'Ajuntament de Tarragona preveu reobrir l'arena de l'amfiteatre abans de final d'any.
En canvi, la graderia romandrà tancada més temps. La voluntat del govern tarragoní és que el monument històric pugui estar plenament operatiu pel Festival de Recreació Històrica Tarracó Viva al maig.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
La Conselleria de Patrimoni anuncia que a principis d'any s'obrirà l'amfiteatre i també la plaça dels Sedassos. Així ho ha anunciat el responsable de Patrimoni, Herman Pinedo, durant una roda de premsa on ha destacat que la falta d'inversió dels anteriors governs ha provocat la crisi patrimonial que viu la ciutat. Pinedo ha assenyalat que l'obertura de l'amfiteatre serà progressiva, on portarà l'arena la primera per obrir-se al públic a finals d'any.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació meteorològica és estable amb predomini del cel serè o poc ennuvolat per algun núvol d'evolució diurna a punts del Pirineu i de la serralada al prelitoral. La temperatura és un parell de graus més alta i voltarà entre 25 i 30 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i entre 23 i 28 graus a la resta del territori. A destacar avui el vent, que el sector central del litoral bufarà amb alguns gots forts de component sud i oest. Pel que fa a demà, hi haurà alguns canvis. La nuvolositat augmentarà i serà més abundant, sobretot al Pirineu i a la meitat est, on s'espera precipitació localment moderada. Fins i tot podrà afectar de manera més dispersa a punts del Vallès i de l'àrea de Barcelona. Per altra banda, a Ponent i a les Terres de l'Ebre es mantindrà el cel serè o poc ennuvolat. Per la seva banda, la temperatura baixarà moderadament al Pirineu i a la meitat est, mentre que la resta serà semblant. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Soc en Pep Plaza i ara us diré el que uneix els grans xefs. L'aniversari Condis.
Home, és que aquest aniversari és una passada.
Oye, Adrià, que són milers de cheques regalos de 25 euros.
I te los dan así, pim, pam, truco, truco, por cada 100 euros de compra.
Vine a l'aniversari Condis i aconsegueix el teu xec regal. Pensa en Condis i l'encertaràs.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Ampli desplegament policial per la sentència del procés. 1.300 policies i guàrdies civils reforçaran la seguretat durant aquests dies en previsió de qualsevol possible escenari de resposta social.
Avui mateix hi ha hagut una reunió de coordinació entre els tres cossos policials, Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil, a la Comissaria Central dels Mossos d'Esquadra a Barcelona. Sobre la taula, tots els escenaris possibles de resposta ciutadana a la sentència del procés, que es coneixerà a finals de la de setmana o principis de l'altra. El conseller d'Interior ha reconegut aquest dimarts que es tracta d'uns dies complexos, però ha assegurat que els Mossos estan preparats per fer-hi front.
Tots som conscients de la complexitat de l'etapa que vivim i tots sabem que en els propers dies aquesta complexitat podria incrementar-se encara més. Una etapa, aquesta, en la que la seva demostrada professionalitat haurà d'estar preparada per resoldre qualsevol escenari que es pugui plantejar.
Pel que fa a la coordinació policial, es farà des de la cúpula dels Mossos i no des de la Secretaria d'Estat. S'han llimat les diferències entre els cossos policials i volen projectar una imatge d'unitat. El reforç dels cossos estatals, que es fa d'acord amb el cos autonòmic, consistirà en protegir edificis estatals i infraestructures clau. En cas d'incidents, però, podrien assumir altres funcions.
Doncs pel que fa a la sentència, avui la Fiscalia ha demanat al Tribunal Suprem que convoqui la vista de revisió de presó provisional per Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Dimecres vinent es compleixen 2 anys del seu empresonament.
Davant d'aquesta situació, el Suprem pot fer pública la sentència abans del dia 15 o bé decidir sobre la llibertat de Cuixart i Sánchez. Precisament, el govern català ha criticat aquest migdia aquest retard. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha retret al Tribunal Suprem que encara no hagi fet pública la seva decisió. Per la seva banda, el portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha criticat durament la justícia espanyola davant la intenció de la Fiscalia de prorrogar la presó a Cuixart i Sánchez.
Tenim la sensació que la justícia espanyola actua amb la mateixa prepotència, amb la mateixa insensibilitat que actuen les dictadures. Ara mateix no sabríem trobar les 7 diferències entre un estat democràtic i una dictadura. Si us plau, no ens facin tornar al 1975.
I tot això el mateix dia que el Tribunal Suprem rebutja deixar en suspens la sentència de l'1 d'octubre. El Tribunal rebutja la petició de Junqueras per esperar que la justícia europea es pronunciï sobre la seva immunitat.
I encara sobre el procés, el jutjat número 7 de Barcelona ha demanat identificar la brigada d'informació de la Policia Nacional responsable de les càrregues de l'1 d'octubre.
És la primera vegada que el jutge sol·licita la identitat d'aquests agents que haurien informat dels col·legis electorals on calia actuar i de com s'havia de fer. Aquesta nova prova, demanada per l'acusació popular de l'Ajuntament de Barcelona, hauria de servir per aclarir qui va donar les ordres i quin va ser el pla d'actuació.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Encara en clau judicial, els estudiants de la universitat acusats d'ultratge a la bandera han negat avui els fets davant del jutge. Se'ls acusa d'haver estripat una bandera espanyola de Societat Civil Catalana i haver increpat un grup de joves de l'entitat. El judici que s'ha celebrat avui ha quedat vist per sentència. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Avui s'ha celebrat el judici dels tres membres del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans al jutjat de Sabadell. Després de la sessió, que ha durat 4 hores, els tres acusats han denunciat que se senten perseguits per formar part del moviment estudiantil i per la seva ideologia antifeixista. Ho argumenta el Bernat, criticant que se'ls hagi preguntat per aquesta qüestió.
El procediment d'avui ha estat judici, doncs, normal, però hi ha hagut preguntes que ens han sorprès, com si érem independentistes, si formaven part del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. I bé, la nostra defensa s'ha fonamentat en que són uns actes que s'han inventat, que han agreujat uns fets que es van produir de forma totalment aleatòria a l'autònoma i que, per tant, ens considerem que ens mereixem l'absolució.
Els tres acusats també han negat haver participat en els fets i fins i tot han dit que no es trobaven a la plaça cívica quan va tenir lloc.
I a Badalona, aquest dimarts i per segon dia consecutiu, una secretaria judicial acompanyada d'agents de Mossos d'Esquadra ha entrat a les dependències municipals en compliment d'un ordre de la Fiscalia demanant informació sobre la presumpta instal·lació irregular l'any 2012 d'antenes de telefonia al darrere de la comissaria de la Guàrdia Urbana. Avui el sindicat d'aquest cos policial ha recordat als micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona que ja van denunciar el 2013 les altes radiacions d'aquestes antenes. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna García d'Albenis, bona tarda.
Bona tarda. Recordem que la Fiscalia Provincial de Barcelona ha denunciat per aquests fets el regidor del Partit Popular Miguel Jurado, l'exgerent d'Engestur Tomàs Vizcaíno, l'actual gerent de l'empresa municipal Cristian Carneado i l'excap de Servei Jurídic d'Urbanisme de l'Ajuntament de Badalona Josep Duran. Se'ls imputen càrrecs de malversació de fons públic, prevaricació urbanística i encobriment. Des del Sindicat de Funcionaris de Policia asseguren que mai van obtenir la informació demanada al regidor de Seguretat d'aleshores, Miguel Jurado, sobre la instal·lació d'aquestes antenes. El portaveu del sindicat, Raúl Pérez, ha explicat que mai van poder reunir-se amb Jurado, però que pels cercles de la Guàrdia Urbana, d'una manera extraoficial, es deia que la instal·lació de les antenes serviria per millorar les dependències policials.
Miguel Jurado nunca se quiso reunir con nosotros ni nos aportó ningún tipo de información. Extraoficialmente lo que se sabía era que estas antenas se colocaron para intentar mejorar la cobertura de esa zona.
Raúl Pérez assegura que des de 2013 alerten sobre les altes radiacions de les antenes de Vodafone i Telefònica.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Els treballadors de General Cable del grup Pirsmian faran demà dimecres vaga en protesta pel tancament de la planta de Manlleu. En faran els afectats, però també els de la seu que hi ha a Montcada i Reixac. Aturaran l'activitat per anar a fer sentir la seva veu davant del Parlament. Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
Es tracta d'una nova jornada de mobilització per part dels afectats del tancament de la planta. Aquesta vaga no només la faran els treballadors i les treballadores de Manlleu, sinó que s'uneixen també els de la planta de General Cable de Montcada i Reixac, també afectats per l'ERO, proposat pel grup Prysmian. La vaga s'allargarà durant tot el dia i aturarà l'activitat de les dues plantes. A Manlleu està previst que a les 3 de la tarda surtin autobusos cap al Parlament de Catalunya a Barcelona, on a les 5 es concentraran els afectats de les dues plantes. Es preveu que la gran majoria dels treballadors, recordem que a Manlleu en són 334, es desplacin fins a la ciutat comtal per protestar contra el tancament de General Cable. Dissabte passat, un miler de persones es van manifestar pels carrers de Manlleu amb representants del Parlament de Catalunya i de l'Ajuntament de Manlleu, amb l'alcalde Àlex Garrido al capdavant de la marxa. Davant el consistori manlleuenc van llegir un manifest on van deixar clar que el tancament de General Cable a Manlleu no és ni molt menys per raons econòmiques i que això suposarà un impacte molt negatiu per la ciutat i, òbviament, es va destacar les dificultats dels treballadors acomiadats, gairebé la meitat, més grans de 45 anys, per trobar una nova feina.
Precisament la portaveu del govern, Meritxell Budó, ha assegurat que l'executiu català estarà vigilant davant l'expedient de regulació d'ocupació.
El govern hi és a sobre, el govern està acompanyant en aquest sentit i el govern vetllarà perquè es dugui a terme doncs, aquest expedient de manera correcta. Però repeteixo, és un cas doncs, de compra d'una empresa a una altra empresa per diguem, doncs, temes de competència. No?
I pendents de General Cable, el mateix dia que avui és el dia del treball digne i des de la xarxa hem volgut radiografiar la precarietat laboral a Catalunya. Tarragona i Lleida són les demarcacions amb més percentatge de contractació temporal. Diana Bermejo.
Tarragona i Lleida són les demarcacions en què el pes de la temporalitat en la contractació és més elevat, ja que 9 de cada 10 contractes signats l'any ser eventuals. Malgrat que l'any passat hi va haver un 5% menys d'atur i va créixer el nombre de contractes, també es va incrementar la temporalitat. És a dir, es contracta més, però els contractes duren menys. El creixement de la contractació, que no s'atura des que es va sortir de la crisi, va en paral·lel al creixement de la temporalitat, fins al punt que l'any passat gairebé 9 de cada 10 contractes que es van signar van ser eventuals i prop d'un 40% no van arribar a durar més d'un mes. La temporalitat, a més, s'acarnissa entre els joves, mentre que per sectors afecta més els serveis.
Continua la reunió a Madrid convocada pel Ministeri de Transició Ecològica en què participen els governs català, aranès i aragonès per valorar la introducció de l'ós al Pirineu.
La reunió es produeix amb el rerefons de les protestes dels ramaders del Pallars Jussà que acusen la Generalitat de no haver complert la promesa de retirar l'ós del Pirineu si causava massa estralls entre el bestiar de ramaderia. L'ós catxó n'ha fet diversos atacs i tot i això l'animal continua en llibertat. En declaracions a la xarxa, el president de l'Associació de Ramaders del Pallars Jussà, Xavier Rivera, lamenta que no s'hagin aprovat indemnitzacions per corregir els danys que l'os ha fet entre els ramats.
A veure-ho a venir, és a dir, quan veu un os i t'ataca un animal, pues a perdre-ho. I assegurances. Se'ns va dir que al seu moment que el departament tindria un decret per minimitzar els danys dels atacs dels depredadors amb una assegurança pública. Jo no he vist mai indemnitzar cap animal a través d'aquesta assegurança que hagi estat danyada per depredadors, però nosaltres en aquest cas, i si els particulars doncs, hem de tindre una assegurança per el que pugui passar.
El sector ramader està molt desanimat per les pèrdues que tot plegat els pot ocasionar, sobretot si molts han d'acabar fent la transhumància a França. Els 6 atacs de l'os catxó al bestiar el mes de setembre també han provocat el malestar del govern aranès.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Segona jornada de judici a l'Audiència Provincial de Lleida contra l'acusat de matar una funcionària del Departament d'Educació al febrer de 2017. Avui ha estat el torn de les declaracions dels responsables policials que van dur a terme la investigació i del propi acusat que ha negat cap relació amb el crim. Pels Mossos d'Esquadra, en canvi, l'acusat menteix. UAU, Lleida Ràdio, Carles Castelló.
L'acusat, Jordi L., un instal·lador de fibra òptica, en canvi, ha negat tenir cap relació amb la mort de la funcionària d'ensenyament de 61 anys trobada a casa seva al carrer Acadèmia el dia 17 de febrer de l'any 2017. Ha explicat en la seva declaració que aquell dia havia quedat amb la víctima per tal de configurar-li la instal·lació del wifi, però que ella no era a casa i que ell ni hi va entrar ni la va veure, tot i que, diu, va sentir un fort cop mentre esperava.
Lo que a mí me pareció cuando yo estaba allí en el rellano haciendo las comprobaciones o demás y tal... No sé si en el rellano o mientras estaba de esto, lo que a mí me pareció oír fue como un golpe fuerte y nada más, tampoco no le presté más atención porque a veces cuando estás en los rellanos la gente estaba pues, haciendo vida dentro de sus casas y a veces oyes...
¿Este golpe dentro del domicilio de Amparo?
Segons els Mossos, però, la declaració de l'acusat es contradiu amb la dels veïns de l'immoble i amb el que es pot veure a les càmeres de seguretat de la zona. El cap territorial d'investigació del cos autonòmic ha comentat així algunes de les diferents proves que incriminen a l'acusat.
I encara en clau judicial, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya posa fre a que es pugui multar la mendicitat als carrers. Ho diu en una sentència en què concretament anul·la un article en aquest sentit de l'Ordenança Municipal de Civisme de l'Ajuntament de Reus.
La denúncia l'havia interposat el grup municipal de la CUP que ja ha celebrat la decisió i emplaça el govern de l'alcalde Carles Pellicer a obrir un debat polític sobre l'ordenança. Fons municipals afirmen que acataran la sentència, si bé el consistori entén que la justícia no prohibeix els articles declarats nuls, sinó que considera que cal major concreció en el seu redactat.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant al Ripollès, on les estacions d'esquí es preparen ja per una nova temporada de neu. És el cas de la Vall de Núria, on han començat els treballs de renovació del telecabina que connecta les instal·lacions de l'estació amb el refugi Pic de l'Àliga i que porta més de 30 anys en funcionament. Televisió del Ripollès, Laura Segú.
Aquest matí, un helicòpter de doble hèlix ha estat l'encarregat de transportar els volants que han de ser col·locats en el renovat telecabina de la Coma del Clot. Una operació espectacular i de gran envergadura tant pel que fa al mitjà com pel que fa al pes de cadascun dels mecanismes, de més de 6 tones cadascun. El recorregut de Fontalba a l'estació de Vall de Núria, una operació que s'ha acabat completant en dos viatges en poc més d'una hora. La intenció és, si les condicions acompanyen, posar en funcionament el renovat telecabina un cop començada la nova temporada. Toni Casals, director de Vall de Núria.
El que ens trobem és que hi ha unes peces de molta dimensió, de molt pes, i en el qual aquestes peces només es poden portar un tipus d'helicòpter que a nivell comercial no n'hi ha, no existeix. De fet, ens diuen que és l'únic helicòpter que ho pot fer en tot el que és a Europa. Va molt condicionat a lo que és a la planificació, que està molt ajustada i que a 2.000 metres d'alçada la climatologia pot fer que les coses s'allarguin. Però en principi s'està treballant per l'inici de la temporada d'hivern.
Una actuació que es tornarà a repetir la setmana que ve, en aquest cas per transportar les pilones.
Per primera vegada, la DO Empordà supera el centenar de vins que obtenen la qualificació d'excel·lent a la prestigiosa guia Penyín. Des de la DO es mostren satisfets per aquesta fita obtinguda i creuen que és fruit del bon treball que estan fent les diferents bodegues altempordaneses. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Més d'una vintena de cellers empordaneses situen un o més vins a la categoria d'excel·lent a la prestigiosa guia Penyín. Per primera vegada, la DO Empordà supera el centenar de vins amb aquesta qualificació. Des de la DO Empordà es mostren molt satisfets i no els estranya aquesta bona puntuació dels vins empordanesos. Així ho destaca el president de promoció de la DO Empordà, Carles Xuriguera.
Una millora que es nota a tot Catalunya, però en aquest sentit la DO Empordà no es desenganxa d'aquest tren, no? No en queda a part. És més, en alguns aspectes fins i tot lidera pel que fa a varietats autòctones, pel que fa a recuperació de vinyes amb aquestes varietats, amb vinificacions més extremes, amb investigació en aquestes vinificacions, doncs lidera, no?, aquestes millores.
101 vins empordanesos assoleixen aquesta puntuació d'excel·lent, 18 més respecte als 83 de l'edició de la guia de l'any passat.
En cultura, ja hi ha data de reobertura al públic de l'amfiteatre Romà de Tarragona. L'Ajuntament preveu reobrir l'arena de l'amfiteatre abans de final d'any.
En canvi, la graderia romandrà tancada més temps a causa dels problemes estructurals que presenta. La voluntat del govern tarragoní és que el monument històric pugui estar plenament operatiu al maig, coincidint amb el Festival de Recreació Històrica Tarraco Viva.
Així ho ha anunciat el responsable de patrimoni de la ciutat, Herman Pinedo, qui també ha criticat la falta d'inversió dels anteriors governs. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Pinedo ha assenyalat que l'obertura de l'amfiteatre serà progressiva, on probablement serà l'arena la primera per en obrir-se al públic a finals d'any. El conseller ha remarcat que es demanaran subvencions a nivell Generalitat i Ministeri de Cultura per cobrir la crisi que s'ha generat amb el monument romà. Per altra banda, l'obra de la plaça dels Sedassos, que es va iniciar en l'anterior mandat i on es reprodueix en una obra de fusta com era les graderies del circ romà, també està prevista que sigui accessible a finals d'any.
L'objectiu no és solo resolver las urgencias que tenemos ahora, sino hacer un plan de actuación que sea a largo plazo para tener un anfiteatro digno en Tarragona. Eso quiere decir que invertiremos en musealización, en conservación, en asegurar las estructuras para que sean 100% seguras a la ciudadanía y también estamos viendo a ver de qué manera afectan las vías del tren, el paso de las mercaderías por la vía del tren a la estructura del anfiteatro y para eso necesitamos estudios nuevos.
Per altra banda, Pinedo no ha pogut assegurar que el proper mes de maig es pugui realitzar el Festival Tarraco Viva a l'amfiteatre, ja que tot depèn ara de l'horari de reformes del monument.
I tanquem el bloc cultural amb la nova gira de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. El grup ebrenc presentarà el nou espectacle Viatge a Buda a diferents teatres de les Terres de l'Ebre. Canal Terres de l'Ebre, Julià Albesa.
Bona tarda. Els focus al seu lloc, les cadires preparades, els instruments a punt i els micros a punt d'obrir-se. Així hem preparat l'escenari de l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa, un dels primers llocs on ha aterritzat l'espectacle Viatge a Buda, l'última obra de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Tot i que ja l'han representada a contagotes i en un format més reduït, el diumenge 6 es va poder veure tot complet a Tortosa. El membre del Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, Jordi Fuster.
L'espectacle que té una part teatral potent, vull dir que el nostre escenari idoni seria un teatre per a fer este espectacle, també perquè va acompanyat per una pel·lícula, i llavors la pel·lícula, diguéssim que intentem reflexar l'ambient del cine mut de fa 100 anys. No?
De moment i fins a final d'any hi han 5 dates confirmades, el 12 d'octubre a Manresa, el 26 a Falset, el 17 de novembre a Amposta i el 30 a Ulldecona.
Mm. Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, Europa torna a l'Olímpic de Badalona.
El Club Joventut Badalona s'enfrontarà demà a casa al Germani Brescia Leonessa en el partit que suposarà el retorn del Palau Olímpic a Europa. Els homes de Carles Durant buscaran la primera victòria en la segona jornada de l'Eurocup. Els italians hi arriben després de superar l'Unix Kazan en el primer partit, mentre que va perdre la pista del Nanterre. El partit començarà a 8:45 del vespre.
En futbol, Manolo González substitueix Juanma Pons a la banqueta del Badalona.
El club badaloní, cué a segona B, només ha sumat un punt en 7 jornades i la directiva ha decidit destituir Pons i recuperar Manolo González, que ja va entrenar al primer equip del 2014 al 2018. Demà dimecres, el nou tècnic dirigirà la primera sessió d'entrenament en el seu retorn a la banqueta escapolada.
En futbol, el Centre d'Esport Sabadell ha viatjat a Alacant per jugar a la fase estatal de la Copa Federació.
Amb l'objectiu de superar les tres rondes que permetrien als d'Antonio Hidalgo classificar-se per jugar a la Copa del Rei. Els vallesans es desplacen avui en autocar per jugar demà dimecres a les 12 del migdia contra el Jove Espanyol.
Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
El Sabadell viatja a hores d'ara camí de Sant Vicent del Raspeig per afrontar demà a les 12 l'estrena a la Copa Federació, el que pot ser una via d'entrada a la Copa del Rei si passa tres rondes al conjunt vallesà. L'equip s'ha entrenat aquest matí abans del desplaçament, alterant el que és el seu planning habitual. Antoni Hidalgo, tècnic arlequinat, assegura que aquesta competició fa nosa i més veient les baixes que té l'equip.
És una competició que molesta més que una altra cosa, no? Ja ho vaig dir, la Federació no pensa en la segona B, perquè si pensés no es faria viatjar un dimecres i tot això hem de donar la gràcia al Jove Espanyol que va voler canviar el partit el dimecres a les 12 del matí, si no el tindríem el dijous a les 8 de la nit. Bueno, nosaltres hem de jugar aquest partit i ho intentarem afrontar amb les millors garanties, no?
La Copa Federació, això sí, servirà també per rodar els menys habituals i veure en escena alguns jugadors del futbol base, del filial i també del juvenil. L'estrena del Sabadell a la Copa Federació serà demà a les 12 al camp del Jove Espanyol, a Alacantí, en directe des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell. Hidalgo donarà descans a alguns dels titulars, ja que dissabte tornarà a tenir compromís, en aquest cas, de Lliga a Llagostera.
En waterpolo, el Barceloneta juga a Alemanya a la Lliga de Campions.
Els de Xus Martín juguen des de les 7 a Berlín en el primer dels 4 desplaçaments que enfrontarà a les properes 5 jornades. Ara, a l'inici de l'últim quart, guanyen els de la Barceloneta per 7-9. Mentre que el Terrassa debutarà demà a casa contra el Dinamo Tbilisi georgià. També demà la divisió d'honor femenina jugarà un partit avançat a la segona jornada entre el Mataró i el Mediterrani.
En bàsquet aquest dimecres hi ha jornada a la Lliga Femenina.
L'Espart City Lip Girona jugarà a la pista del Guipúzcoa, mentre que el Cadí a la Seu ho farà a la del campus Prometes de Logroño, que ha pujat aquesta temporada. Gironines i lleidatanes han començat bé la temporada guanyant a les dues primeres jornades.
I en hoquei patins, demà juga un partit pendent de la segona jornada d'hoquei Lliga.
Un partit que va ser ajornat pels compromisos internacionals del Lleida Llista Blava i l'Igualada Rigat. Els de la capital de l'Anoia han començat bé el curs amb dues victòries, mentre que els de la Terra Ferma han sumat una victòria i un empat en aquest inici de campionat.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Benén a la redacció, Pere Sanz a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Comença la nova temporada de música de cambra de l'Auditori.
El 16 d'octubre serà la primera cita, el debut a Barcelona del W Ensemble, amb músics de l'orquestra del Festival de Lucerna, fundada per Claudio Abado, que interpretarà els quintets de vent amb piano de Mozart i Beethoven.
Entrades i abonaments disponibles a auditori.cat. Continguts en Xarxa.
Propostes en Xarxa.
Badalona és una de les ciutats més grans de Catalunya i organitza un dels festivals de cinema més veterans de casa nostra. Però per parlar-ne hem de fer servir un diminutiu. El Filmets és el festival de referència pel que fa a curtmetratges, un cinema de curta durada i moltes possibilitats. Aquest mes d'octubre celebra l'edició número 45 i ho fa amb el Regne Unit com a país convidat. Els súbdits més cinèfils de Sa Majestat la Reina es deixaran notar a Badalona amb una sessió on es projectaran curtmetratges de tres directors britànics de cinema ben coneguts: Hitchcock, Ridley Scott i Sally Potter. I si bé aquests curtmetratges tenen la seva edat, també podrem veure les últimes creacions de l'altra banda del canal amb la projecció dels curtmetratges guanyadors a l'última edició dels Premis BAFTA. A més, aquesta connexió de Badalona amb el Regne Unit també aportarà una sessió de curtmetratges de temàtica LGBTI. El festival arrenca divendres 18 amb la projecció del documental Lesbos, una illa que espera, sobre la crisi dels refugiats al Mediterrani, i culminarà el cap de setmana del 26 i 27 d'octubre amb el repartiment de premis i les projeccions dels curtmetratges guanyadors d'enguany. 45a edició del Filmets, Festival Internacional de Curtmetratges de Badalona. Més informació al web del festival, festivalfilmets.cat.
La xarxa.